Bona tarda, estimats oients. Un dia més, us donem la benvinguda a un nou programa de Dones a les Ones, transmetent des de Ràdio Ferró i Vila Urània. M'acompanyen a l'estudi, com és habitual, Eva Vives, Gemma Oliver i Mercè Carrió, i la que us parla, Consol Rovira. Hola, companyes, com esteu?
Molt bé, fantàstic.
Bona tarda.
Bona tarda.
Mercè, com estàs, carinyo?
Oh, jo estic de meravella. Ja saps que jo sempre estic bé.
Volia sentir la teva veu.
Gràcies, maca.
Passem, doncs, a desenvolupar l'edició d'avui, que l'hem anomenat Històries per terra, mar i aire. Històries de persones aventureres que varen fer possible el que semblava impossible, eixamplant els límits personals i professionals de l'època que els va tocar viure. La vida dels personatges que a continuació recordarem ens mostra la força que poden tenir la perseverança i la constància. Vagi per endavant el nostre reconeixement per les fites aconseguides, per uns fets inexplorats i per ser inspiració per a posteriors proeses. Començarem amb l'Eva, que ens explicarà la increïble odissea dels cavalls, Gato i Mancha, i qui va ser Aimée Schifaili. Amb ella viatjarem per tot el continent americà. Continuarem sense deixar enrere els equins, perquè la Mercè ens parlarà de la interessant i apassionant vida de Beryl Markham, aviadora, aventurera i entrenadora de cavalls. Immenses ganes de sobrevolar amb tu l'oceà Atlàntic, Mercè. Després de viatjar per terra i aire, ens falta el mar. I així farem, seguint la petjada d'Isabel Zendal, la primera infermera cooperant de la història i el seu paper dins de l'expedició Balmis, que jo mateixa compartiré amb tots vosaltres. I per últim, de la mà de la Gemma, anirem fins a Cambodja, que amb els seus temples i pagodes ens farà viure l'espiritualitat en plena natura verge. Així doncs, comencem amb l'Eva, cuando quieras.
Ya tengo al gato y al mancha y mi moro, para empezar. Una tropilla entablar de respeto en cualquier cancha. Bien sé que la tierra es ancha, más bien errada y liviana. A la parte más lejana, si Dios me permite, voy. Pingos de ensillar hoy y de sencillar mañana.
El caballo criollo tiene parecidas condiciones de los que nacen papiones, que a más de un criollo conviene. A cualquier clima se adviene, con poco llena la panza. Si hay que ir pa' adelante, avanza conforme con ser palmeado. No piensa si está castrado, y el que no piensa, descansa. Usted lo larga un ratito, se pega una revolcada,
una hermosa escarranchada, un ojo cau y nuevito.
Le cae el refrán justito, que es criollo como el zapallo.
Y anda el sol, toca algún rayo en un violín de cigarra.
Le vuelve a plantar las garras y otra vez tiene caballo. Así nomás sin cuidar.
Mancha y Gato. El 24 de abril de 1925 se inició en Buenos Aires una de las travesías más famosas del siglo. Dos caballos criollos, Mancha y Gato. Mancha, de pelaje overo, y Gato, de pelaje gateado. Tenían 15 y 16 años respectivamente. Su carácter era poco amigable. Habían crecido en la Patagonia, donde se habían acostumbrado a las condiciones más hostiles. Mancha era un excelente perro guardián. Estaba siempre alerta. Gato era un caballo de carácter muy distinto. Fue domado con mayor rapidez. Mancha dominaba completamente a Gato, que nunca tomaba represalias. Guiados por el profesor suizo Emmett Schiffel, recorrieron 21.500 kilómetros, 4.300 leguas, que separan a la ciudad de Buenos Aires de Nueva York, y conquistaron el récord mundial de distancia y altura al alcanzar 5.900 metros sobre el nivel del mar. En el paso El Cóndor, entre Potosí y Chalipata, Bolivia, el viaje se desarrolló en 504 etapas, con un promedio de 46,2 kilómetros por día. Los caballos, animales de Welches, comprados al cacique Lien Piechin en Chubut por Emilio Solanet a la avanzada edad de 18 años, probaron que la raza criolla tenía ejemplares insuperables por los trabajos de campo y para la guerra, rudos oficios donde las líneas elegantes son útiles. Durante el viaje cruzaron varias cordilleras de los Andes y fue en esos cruces donde mayor dificultades encontraron. El escabroso terreno se elevaba a más de 5.500 metros y la temperatura llegaba a 18 grados bajo cero. El diario La Nación, junto a otros medios, siguió desde sus páginas el valiente aventurero y sus caballos. Algunas líneas decían así: en Juarmey y el guía no pudo más ni sus bestias. Los dos criollos, Mancha y Gato, se revolcaron, tomaron agua y después se volcaron al pasto como apetitos de leones. De Juarmey a Casma, 30 leguas, calores colosales, 52 grados a la sombra, sin agua, ni forraje, arena, arena y arena. Los cascos se hundían permanentemente de 6 a 15 pulgadas en la arena candente, y en la editorial del 23 de septiembre de 1928 quedó patentado el logro. Después de más de 3 años y 5 meses, Emé, montado a Mancha, su fiel compañero, Gato tuvo que quedarse en la Ciudad de México al ser lastimado por la coz de una mula. Logró la hazaña. Al llegar a la Quinta Avenida de Nueva York, llevaba en los cascos de su caballo criollo el polvo de 20 naciones atravesadas de punta a punta, en un trayecto más largo y rudo que el de ningún conquistador, y sobre su pecho un moño blanco y celeste bien ganados, como una condecoración con los colores argentinos. El jinete de América descansa con sus amigos. Las cenizas de Schieffel reposan junto con las de Gato y Mancha. Ayacucho, de una enviada especial, la historia del jinete que al lomo de Gato y Mancha recorrió la geografía americana entre abril de 1925 y de septiembre de 1928 para unir Buenos Aires con Nueva York y demostrar la resistencia del caballo argentino, no quedó atrapada en las páginas amarillentas de los libros y los diarios. Aquel educador suizo que vivió su juventud en Inglaterra conoció las costumbres por boca de Cunningham Graham, que trabó amistad con los hombres de a caballo cuando llegó a nuestro país y encaró el desafío de recorrer 20 naciones de América. Volvió a unirse a sus pingos 70 años de su hazaña. Los restos de Emé Schieffel fueron depositados ayer junto a la tumba de sus entrañables caballos, Gato y Mancha, para cumplir con su última voluntad. El acto, realizado por una iniciativa de la Asociación de Criadores de Caballos Criollo y la familia Solanet, respondió una carta escrita por Violeta Hume, viuda del jinete, y descubierta recientemente en el archivo de la estancia El Cardal. Se conmemora a partir del 20 de septiembre de 1998 el Día Nacional del Caballo, festejo que es una iniciativa de la Federación Ecuestre Argentina. Se reconoce así la importancia de este animal en la historia del país, en homenaje a la participación del equino en la organización histórica y económica y en la vida deportiva argentina. Se conmemora entonces a partir de hoy el Día Nacional del Caballo. Se trata de una iniciativa propuesta por la Federación Ecuestre Argentina, que se encuentra aún en tratamiento legislativo y que centra el festejo en esta fecha en recuerdo de la llegada de Emé Félix Schieffel a Nueva York. El jinete suizo realizó un intenso itinerario por la geografía americana en un recorrido que se prolongó desde abril de 1925 hasta septiembre de 1928 y que le permitió demostrar la resistencia de los caballos criollos. Aquellos dos fieles equinos, Gato y Mancha, que hoy descansan en la estancia del Cardal junto a los restos del andariego profesor extranjero que los llevó a los horizontes lejanos de Argentina, con un símbolo de la entrega y la fidelidad del caballo a las causas nobles que hicieron su historia. El amor de su jinete está reflejado en sus cariñosas palabras. Mis dos caballos me querían tanto que nunca debía atarlos, y hasta cuando dormía en alguna choza solitaria, sencillamente los dejaba sueltos, seguro de que nunca se alejarían más de algunos metros y de que me aguardarían en la puerta a la mañana siguiente, cuando me saludaban con un cordial relincho.
Que no tiene fin, no es cierto. Aunque pa' entregarse duro, mas no llega como el puro, a punto de caerse muerto. Pero atraviesa el desierto, en los badales se entierra, come el pasto hasta la tierra, a donde el pasto es escaso. Y al tener de mula el vaso, estriba el monte y la sierra.
Maravillosa historia, Eva. Oh, me ha encantado, qué sí. Bonito.
La verdad es que bueno, fue una hazaña atravesar y un reto, ¿no? Hacerlo con estos caballos y para demostrar pues, la fortaleza que tienen los caballos criollos, ¿no?
Y además, 3 años, ¿no?
Sí, 3 años.
De Buenos Aires a Nueva York, 3 años.
3 años.
Parece imposible, ¿no?
Sí, en 504 etapas porque, claro, tenían que hacer un descanso, tenían que comer, tenían que descansar.
Y la verdad es que sí, que fue toda una hazaña.
Sí, el caballo criollo físicamente es parecido a los que estamos acostumbrados a ver.
Bueno, aquí, es más rudo, más fuerte, más musculoso.
¿Es como más percherón?
No tanto como percherón, no. Pero sí que es musculoso y, bueno, demuestra la fortaleza que tiene.
Sí, sí.
Y, bueno, en el que le apetezca escuchar la canción esta que hemos puesto, que es de Los Orilleros, te hace un poco la explicación del caballo, de cómo es, ¿no? Cómo actúa cuando ve a una chica, cómo retiene... Es decir, que es toda una personalidad.
Bueno, llámalo caballo, llámalo pingo.
Sí, pingo. Lo decimos ya en el idioma pingo, sí.
Qué guapo.
Los pingos, sí.
Bueno, pero, así que... Oye, me permito una libertad. Veo que llevas un jersey con un caballo y el jinete eres tú este que está
aquí.
No,
lo que pasa es que como los caballos me gustan mucho y vi esta camiseta y el día que la vi, digo, me la compro. Digo, pues hoy me la pongo para Gato y Mancha.
Muy bien, estás inspirada.
Así que...
Bueno. Realmente, estos caballos que eran de origen patagónico, de los indígenas...
Sí, sí, sí. Se lo compraron a este indígena que he nombrado antes, y en Chubut, y eran realmente de origen patagónico.
Claro, muy fuertes para soportar.
Sí, no,
porque
no.
Desierto, montañas
y
los
18
Andes.
Grados bajo cero. Sí, sí. Es decir, que... Por eso dice que comen un poquito de pasto, se revuelcan un poco y otra vez tienes caballo, ¿no? Quiere decir que son unos caballos...
Se reponen
rápido. Con un tiempo, sí, sí, sí.
Y para el jinete, realmente, la fortaleza física y mental.
Sí, no, porque este hombre decidió hacer este proyecto...
Un reto y lo llevó
a cabo y lo consiguió.
Y seguro que le decían que era imposible.
Sí, seguro. Como todas estas cosas, pues sí, hasta que no lo demuestras, pues
bueno,
no...
Bueno, y lo bonito, lo tierno es que están todos juntos, ¿no?
Sí, sí, para sí, sí, historia... descansan en los caballos juntos
con el jinete.
Y la viuda respetó su deseo.
Sí, 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 tal como... Como se pidió, pues...
La viuda que... Ahora vuelvo.
Sí. No tardaré mucho.
Tres años, ¿no?
No dijo me voy a por tabaco, pero... No. Pero dijo me voy con los caballos y...
Acabo de tener un recuerdo.
Sí. No hace falta que me recalientes la sopa, ¿verdad que no?
Sí,
muy
sí.
Bien, qué va. Qué muy bueno, bien, fantástico.
Pues nada, una historia un poquito diferente.
No, muy bien, sí. Hoy hemos hecho...
Muy interesante y desconocida.
Aventureros. Sí, totalmente.
Ya que hoy hablamos de aventuras.
Yo, pues, no, muy bien, ¿eh? No,
caballos
no.
Aventureros.
O sea, hemos hecho ya la tierra, ¿eh?
Sí,
hemos hecho la tierra.
Sí, sí.
Ahora pues, vamos a la segunda sección del programa de hoy y vamos a volar con Mercé. Y nos va a hablar de Beryl Markham. Anda, per Mercè.
Mira, la Beryl Markham, bueno, jo li dic Markham, jo l'he titulat La senyora del cel. La Beryl Markham va ser una aviadora, aventurera i entrenadora de cavalls keniana. Nascuda al Regne Unit, va ser la primera persona que va creuar sola l'oceà Atlàntic d'est a oest. També se la recorda principalment per haver escrit el llibre de les seves memòries West White the Night, o sigui, a l'oest amb la nit. Ara posarem una musiqueta per entrar en matèria. De la Beryl es deia que podia fer servir la llança com un guerrer massai, volar com el Charles Lindbergh, muntar com un genet irlandès, escriure un llibre millor que el Hemingway i saludar i seduir com mai a qui se li posava al davant, sobretot homes. Odiava l'avorriment i en terres africanes va trobar el lloc on sacià la seva set d'aventura. Ara us explicaré el perquè de tot plegat. La Beryl va néixer al condat de Rutland el 26 d'octubre del 1902 i va morir a Nairobi el 3 d'agost de l'any 1986. Quan Beryl tenia 4 anys, la seva família es va mudar a Kènia, que en aquell moment pertanyia a l'Àfrica Oriental Britànica. Van comprar una granja en Nohoro, a prop de Great Rift Valley. Encara que la seva mare li agradava l'aïllament i que finalment va tornar cap a Anglaterra, la Beryl va romandre a Kènia amb el seu pare i va tenir una infància atípica, durant la qual va jugar i va caçar animals amb els nadius. A la granja familiar va desenvolupar afecte pels cavalls i va aprendre molt sobre ells. Ja d'adolescent es va convertir en la primera entrenadora de cavalls dona amb llicència del país. El caràcter de Beryl era molt impetuós i poc conformista. Fins i tot a la colònia era coneguda per les seves variades excentricitats. Durant la seva vida es va casar 3 vegades i va tenir un romanç clandestí amb Enric de Gloucester, el fill del Jordi V del Regne Unit. Els Windsor, quan se'n van enterar del romanç aquest, van tallar ràpidament perquè era un escàndol. Més tard, un tal Hooper Broad també va tenir una aventura amb la Beryl i se'l va considerar la causa del seu divorci amb el Mansfield Markham, que en aquell moment era el seu marit. En Broad la va influenciar moltíssim amb la seva carrera com a pilot d'aviació. Abans, inspirada pel pilot britànic Tom Campbell, amb qui també va tenir un romanç de llarga durada, va començar a fer classes de vol. Durant un temps va treballar com a pilot en operacions dutes a terme en llocs remots on caçava animals des de l'aire i marcava la ubicació dels safaris sobre la terra. Com a curiositat, va fer amistat amb l'escriptora danesa la Karen Blixen, que suposo que la recordarà per les memòries d'Àfrica, durant els anys que la Blixen manejava la granja de cafè de la seva família en els turons del Muinong, als afores de Nairobi. Quan la relació amorosa de Blixen amb el caçador i pilot Dennis Flick Hutton va començar a debilitar-se, la Beryl va començar una relació clandestina amb ell. Ja us he dit que tenia molts romanços. Un dia, el Dennis la va convidar en un viatge en el seu avió i que seria el vol que acabaria amb la vida del Dennis. Beryl va rebutjar la invitació per una premonició del seu entrenador de pilot, d'instructor de vol. I així es va salvar la vida. Recordeu la pel·lícula Memòries d'Àfrica, on aquell pilot tan guapo moria. Ara us faré una petita segona part de la vida de la Beryl, que la titulo Vol a través de l'Atlàntic. Quan la Beryl va decidir fer el viatge, aquest viatge de travessa, com pilot no havia volat mai sense escales des d'Europa a Nova York. Ni cap dona havia fet el vol en aquesta direcció. Encara, tot això que molts havien intentat, molts havien mort en l'intent. Beryl esperava obtenir tots dos rècords, el de distància i el de la primera dona. O sigui que el 4 de setembre de 1936 es va enlairar des de Abingdon on Thames, a Anglaterra. Després d'un vol de 20 hores, el seu avió, un Vega Gull de nom The Messenger, va patir problemes amb el combustible a causa de la congelació dels tancs i es va estavellar a Belaine Cove de la Nova Escòcia al Canadà. Però no va morir. D'aquesta manera, el seu vol va ser molt semblant en longitud al del pilot escocès de nom Mollison, que era, diguéssim, el seu competidor. Tot i que no va complir el seu objectiu original, Beryl es va convertir en la primera dona a creuar l'Atlàntic sola d'est a oest i en la primera persona a volar d'Anglaterra a Amèrica del Nord sense escales. Es va comentar que la Beryl estava embarassada del Dennis Hutton, el de les memòries d'Àfrica, el de l'accident.
Bueno, ho deixarem aquí, que estava embarassada. A partir d'aquell moment se la considera una pionera de l'aviació. Durant 4 dècades, entre els anys 40 i els 80 del segle passat, el nom de Beryl, Markham, era tan sols un lleu record d'una noia i una intrèpida dona que havia espremut la seva vida al màxim a les belles i salvatges terres de Kènia i que havia conquerit el cel convertint-se en la primera dona a travessar l'Atlàntic d'est a oest. En el 1883, la seva obra, la que us he comentat abans, A l'oest amb la nit, era rescatada per una editorial de Califòrnia. Tal va ser l'èxit de vendes que per la seva bellesa física, la Berg, us recordo que era una dona molt guapa i lloada pels escriptors de la talla real d'Ernest Hemingway, que alguns malintencionats van creure que una dona com la Beryl no podia haver escrit aquelles memòries dels seus 30 anys vivint tantes aventures i de tot tipus. Però la veritat és que la Beryl Markham va ser una dona que va trencar amb els encotillaments en què estaven condemnades les dones i va viure una llarga vida excepcional.
Si piensas que todo es muy raro, que en este mundo de mayores nunca olvides que para cambiar lo tienes que dejar volar tus ilusiones. Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así, recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti. Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza. Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cambiará.
I fins aquí la meva secció d'avui dedicat a la Beryl, una dona, dona del cel. Espero i desitjo que l'hagueu dit tant com jo mentre la relatava per tots vosaltres. Moltíssimes gràcies per escoltar-me.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies, Mercè.
Realment una vida apassionada.
Sí, m'encanta. Wow. Jo alucino quan veig aquestes mujeres que són capaces de fer totes aquestes coses i de tomar aquestes decisions i valentia i de... És alucinante.
Un montón de hores volando, ¿eh? Y sola, con frío, y al final se pega una castaña porque se le congeló todo. Y ella siguió, bueno, hasta que murió de mayor.
Maravilloso.
Era enamorada de todo, del cielo, de los hombres y de todo.
Y de la vida.
Vivió intensamente, sí, sí. Hizo lo que ella quería y eso es maravilloso.
Sí, y lo que hemos hablado otras veces, porque era guapa, pues no podía haber escrito, ni podía haber volado, ni podía haber hecho todo lo que hizo. Y sin embargo sí que es verdad que lo hizo todo.
Sí, eran contemporáneas a Karen Blixen.
Sí, sí, totalment, eren superamigues i era el moment platòric de la Blixen quan estava amb el Dennis i clar, com que aquell fumia drogues i jo que sé, havia molt de jaleo, ella va aprofitar i es va enamorar d'ell. Bueno, és que s'enamorava amb bastanta facilitat.
No le costava mucho trabajo. Sí. No.
Això no sortia a la pel·lícula Memòries d'Àfrica, no. Aquest apunt.
Se'l van descuidar. Ho van fer molt més romàntic, però sí que havia d'anar volant amb ell i per la promoció del seu instructor, no, perquè si no s'haurien estavellat tots dos.
Mm-hmm. Quina cosa, quina premonició. Aquí una altra història, no? Per anar tirant el fil, a veure què va
per
passar.
Per fer otro programa,
Sí. I com la va convèncer, perquè Timona dius...
Bueno, l'altre no? Podia dir, bueno, que ens hem d'anar a caure, va, jo m'he que volar amb ell, que és molt guapo, i ara estic enamorada d'ell. Ojo, i estava embarassada, Estava embarassada d'ella. Passa que això no es va parlar mai, tampoc sabem si va tenir fills, però no sabem si eren russos o morenos.
Jo la trobo una història apassionant. Una dona com molt moderna.
Molt.
Molt dels nostres temps. I clar, fa un passat quasi un segle, no?
Sí, sí, però és que si la veiéssiu físicament, anava guapíssima, sempre anava amb els seus cabells ben posadets i els seus monos d'avió... I anava dalt de cavall amb un estil... Jo li he seguit la fotos de quan era petita i anava tot el dia descalça i... Bueno, increïble. I ella es considerava una keniana més.
Ella es considerava una keniana?
Ella es considerava una keniana.
Ja ho fan, això?
La gent va morir a Nairobi.
La gent que ha viscut a Àfrica, hi ha un amor especial cap a Àfrica, cap als animals,
sí, sí,
la vida salvatge...
Una terra que t'atrau. Una terra que t'atrau. Bueno...
Nos hemos quedado en el aire.
Hem fet la terra, ara hem fet el cel.
Ara toca el mar.
I ara què passa?
Doncs vinga.
Vinga.
Som-hi. Anem a la tercera secció d'avui i parlarem d'Isabel Central i l'expedició Balmis. L'any 1803 salpa del port de la Corunya la Real Expedició Filantròpica de la Vacuna per mirar de frenar la propagació de la verola a Amèrica. Els metges Francisco Javier Balmis, alicantí, i José Salvany, català, dirigeixen l'equip mèdic de la vacunació. Entre el personal sanitari, una jove infermera s'encarrega de mantindre viva la cadena de vacunació entre els 22 nens expòsits. El seu nom, Isabel Central Gómez. Isabel Zendal va fer possible que la vacuna arribés a Amèrica en bones condicions. És a dir, que els nens arribessin sense contaminar-se entre ells i sense malmetre la cadena de vacunació. Va ser realment una epopeia sanitària. Però qui va ser Isabel Zendal? La nostra protagonista va néixer a Santa Marina de Parada en el Consell de Ordres, amb una família molt, molt pobra. De jove, va marxar a servir a la Corunya a casa de Jerónimo Hijosa, que després de cuidar els seus fills i veient la vàlua d'Isabel, va promoure el seu trasllat a l'hospici, on va ser anomenada en poc temps rectora. Però posem-nos en context històric. La verola era una malaltia molt i molt greu i democràtica. No distinguia entre rics i pobres. Va matar a reis i plebeus. Es calcula que matava unes 400.000 persones a l'any. Des que l'agafaven, morien al voltant d'un 30%. Des que no morien, una tercera part es quedaven secs i la resta els hi quedaven les marques característiques a la pell. No hi havia tractament. Fins que Edward Jenner, cirurgià i farmacèutic rural anglès, va escoltar a una munyidora de vaques dir que ella mai tindria la verola perquè ja havia passat la verola bovina. I així va ser com Jenner va descobrir la vacuna, la primera vacuna de la història, per cert. D'aquí ve el seu nom, de vaca. Jenner va inocular a un nen una mica de matèria infectada d'una persona que tenia la verola bovina. El nen va tenir una mica de febre, recuperant-se els pocs dies sense més complicacions. Animat per aquest resultat, Edward Jenner va posar en pràctica el següent experiment, que va donar pas a una revolució sanitària mundial salvant milions de vides. Va inocular el mateix nen amb el virus de la verola humana i el nen no es va contagiar ni va desenvolupar cap malaltia. Francisco Javier Balmis Berenguer, fervent admirador des del primer moment de l'efectivitat de la vacuna de Jenner, novedosa en aquells moments, va convèncer el rei Carles IV i el Consell Mèdic de la Cort de portar la vacuna a Amèrica, on feia estralls. I així va ser com es va organitzar l'expedició Balmis. Al no haver reservoris, es va decidir que fossin nens de la casa d'expòsits els que fessin aquest trajecte portant la vacuna en viu. És a dir, era la nevera de l'època. Va ser un tema realment molt ingeniós i mai vist fins aleshores. i per increïble que sembli, ho varen aconseguir. En arribar a aquest punt, es necessitava algú que estigués acostumat a tractar amb carinyo aquestes criatures. I la més experta era Isabel, que ja portava 3 anys com a rectora de l'orfenat. La seva feina principal, a part de tenir ben atesos els nens, amb l'alimentació, l'higiene, etc., fora que no es contaminessin entre ells i que no es trenqués la cadena. Isabel era la cuidadora dels nens i els nens la peça fonamental del viatge. Ens podem imaginar el que podria ser 22 nens amb una corbeta, que no és un barco massa gran, precisament? Per fer-nos una idea de les extraordinàries habilitats d'Isabel Fendal, només recalcarem que no es va morir ningú nen en la travessa de l'Atlàntic, dels quals 7 d'ells tenien 3 anys, ni en la travessa del Pacífic, amb 26 nens mexicans. El viatge, però, va ser terrible, amb molt mal temps i tempestats des de Tenerife fins a Puerto Rico i Venezuela. Allà, per on fondejaven, vacunaven des de Colòmbia fins a Cuba, Mèxic, Guatemala, Perú, és a dir, per tota Amèrica fins al sud de Xile. I en un segon viatge des de Mèxic van arribar a Filipines, a Macau i fins i tot a la Xina. L'expedició només té sentit pels nens, i els nens eren la vacuna. Ni Balmis ni Salvany eren imprescindibles. Els únics que eren imprescindibles eren els nens. Nens, recordem-ho, tenien entre 3 i 10 anys. I l'altra baula d'aquesta cadena era la dona que s'encarregava de cuidar aquests nens. No es tracta d'un personatge que volguéssim novel·lar o ficcionar. És que va ser així. Va ser un personatge imprescindible. Imprescindible. Verdaderament va ser una dona molt decidida i valenta per deixar-ho tot a Galícia i embarcar-se amb el seu fill vers un projecte desconegut enfrontant-se als perills de l'època. No sabem per què Isabel Fendal va quedar al marge de la història. Potser perquè era dona? Potser perquè era mare soltera? Si tingués un cognom il·lustre, potser estaria inclosa en els llibres d'història? Perquè no estem parlant de Maria Pita, que va matar molts anglesos. No estem parlant d'Agustina d'Aragó, que va matar moltíssims francesos. Estem parlant d'una dona que no utilitzava les armes. No estem parlant de proeses bèl·liques. Estem parlant de filantropia. I això sembla que en els llibres d'història no pesa molt. El que més pesa són les batalles i les crueldats. És una heroïna de la classe treballadora. L'expedició va ser un èxit, perquè no solament van aconseguir portar la vacuna físicament, sinó que van implantar tot un sistema a través de les juntes de vacunació. No solament van vacunar moltíssima gent, sinó que van ensenyar a vacunar. Va ser el motor que va posar en marxa el que després serien les grans campanyes de vacunació. Actualment es considera erradicada la verola en el món. Per últim, dir que a 1950 la OMS, Organització Mundial de la Salut, va reconèixer a Isabel Fendal Gómez com la primera infermera de la història amb missió internacional. Va morir a Mèxic. Mai va tornar a Espanya.
Son una cando estou soa, somos dous se ti estás comigo, somos 3 se somos 2 e ven algún outro amigo. 4 patas ten o can, 5 os dedos da man, 6 son os anos que eu teño, e 7 os do meu irmán, 8 patas ten araña, 9 son 3 veces 3, e se isto eu aprendo, vanme poñer un 10, vanme poñer un 10. Thank you.
si te oyera la Ayuso.
Clar, tenim una imatge dels últims anys d'Isabel Central, aquella mena d'hospital.
Moltíssim més.
És increïble. S'ha fet més propaganda de l'hospital que d'aquesta dona.
Sí.
Mare de Déu, jo al·lucino, de veritat. Portem uns dies que fem uns descobriments de dones.
Meravelloses, sí.
Meravelloses,
sí, sí.
Eh?
Sí. A més, la labor tan important que hizo, no? Quiero decir que no és qualsevol cosa, és una passada. Sí, sí, sí.
I fins on jo sé, era una persona analfabeta.
Què dius ara?
Sí, no sabia ni llegir ni escriure, però sabia cuidar i va aprendre infermeria i...
Escolta, el que m'has deixat superplanxada és que es va morir a Mèxic i no ha tornat a Espanya. Hi ha una explicació aquí?
Sí, també te queria preguntar.
Sí, mira, coincidimos, no?
Sí, vam fer dos viatges. El primer va ser tot Amèrica, i els nens expòsits que van sortir de Galícia es van quedar a Mèxic. Llavors, des de Mèxic van fer una segona expedició cap a Xina. Perquè tot això estem parlant de les colònies espanyoles. Per això es va anar a portar la verola, perquè eren colònies espanyoles, perquè la gent no es morís, perquè era tremendo. Llavors, quan va tornar, aquests nens estaven a Mèxic, els expòsits, estaven allà esperant-la, i Isabel Zendal a Mèxic era una divinitat, era una deessa, una persona que havia salvat moltíssimes vides, van creure en ella, i era una persona realment molt reconeguda. Tant és així que hi ha un hospital amb el seu nom, hi ha una escola d'infermeria amb el seu nom, i ella va plantejar, tornar a Espanya, què faria a Espanya? Una dona soltera, amb un fill, tenia 9 anys, el seu fill com se'l va endur a fer aquesta travessa, i va dir, no seré ningú a Espanya. I allà era algú.
Ostres, que fort.
I no va tornar mai, i es va quedar
trist,
allà. I la veritat és que va triomfar, es va posentar, va treballar en l'hospital de Puebla, es va ficar a Puebla, i el seu fill doncs va créixer allà, i allà es va convertir en un home important de la societat més cristiana. O sigui, la va encertar.
Molt bé.
I va ser una dona molt, molt llesta, perquè venia d'un poblet molt petit de la Galícia rural, i sí, va tenir la visió, i també va, aquest home que on va anar a servir va veure que aquesta dona valia i la va promoure, eh? Sempre tenim algú que,
sí,
que ajuda, eh?
que creu en ella,
sí,
i que,
sí.
Lo que és una pena és que sempre passen aquestes
però
coses,
no? Mateix, no?
Que te reconozcan fora, sí, més que aquí, no? Clar.
Mira, precisament això val a dir que igual homes que dones, perquè mira, justament el descobridor de la vacuna, el Jenner, era anglès,
sí,
no li van fer cas a Anglaterra, ja. És a dir, no es posava en pràctica. I quan el Balmis, després de 9 anys d'haver fet aquesta proesa que va fer, que va vacunar a milions de persones i va salvar moltes vides, llavors sí.
Llavors a Anglaterra,
sí.
Vaya.
Jenner li tenia molta enveja, en el bon sentit, a Balmis, perquè amb ell sí que va ser profeta a la seva terra i ell no, malgrat que ell va ser el descobridor, imagineu, d'una vaca, eh?
Que fort, no?
Sí,
que
bo. Sí. Fantàstic. Bueno,
aquesta història és molt maca.
Molt maca.
Sí. Ara ja hem fet el mar.
Bueno, doncs ara la Gemma ens explicarà una miqueta de la bellesa de Cambodja, explicarà una miqueta dels temples, les pagodes...
Tornem a la Terra. Sí,
tornem,
sí,
a la Terra. Sí.
Tornem a la Terra, però seguim fent un gran viatge. Jo, per la meva banda, volia parlar-vos d'Angkor Wat, que és un complex de temples situat a la província de Siem Reap, al nord-est de Cambodja. És una meravellosa estructura que va ser construïda durant el segle XII pel rei Khmer Suryavarman II i es considera la joia de la corona de l'arc Khmer. És el temple més gran i millor conservat del conjunt d'estructures de l'antiga ciutat d'Angkor, que va ser la capital de l'imperi. El temple està dedicat al déu Vishnu i la seva arquitectura impressionant inclou una sèrie de terrasses, patis, galeries i grans estanys i llacs, així com una torre central elevada que simbolitza el mont Meru, la muntanya sagrada de la mitologia hinduista. En llengua Temer, Angkor significa ciutat real i Wat és temple. Per tant, a part de ser un lloc fascinant per visitar, tant per la seva arquitectura impressionant com per la seva gran importància històrica i cultural, és el gran temple hinduista que encara més o menys queda en peu. És un monument que ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i és una de les principals atraccions turístiques de Cambodja. Com es va descobrir? Encara que s'ha atribuït al francès Henri Mugut el descobriment d'Angkor fins a la fi del segle XIX, la veritat és que altres viatgers van veure els seus espectaculars temples molt abans que ell. El testimoniatge més antic sobre la ciutat data de finals del segle XIII i ho devem a Zhu Dawan, membre d'una ambaixada xinesa de visita a l'imperi Khmer, que va recollir les seves impressions del viatge en un diari. El déu rei Yava Barmar II va introduir el Deva Raja, un culte religiós que, en proclamar la divinitat del rei, assegurava a perpetuïtat el poder de la dinastia Khmer. El regne no va trigar a prosperar gràcies als ingressos de l'incipient imperi, una xarxa comercial molt activa i l'estabilitat política. L'augment de la població va motivar el trasllat de la cort a un lloc pròxim amb més espai de cultiu. Yaso Dharapura va ser un dels primers centres urbans que conformarien la capital del regne amb el nom Angkor. Entre els segles XI i XIII, els Khmer van estendre el seu imperi a gairebé tota la Indoxina i part de la península de Malacca. Angkor havia aconseguit la seva màxima esplendor. Cobria una àrea d'uns 100 quilòmetres quadrats i alguns historiadors calculaven que podia haver arribat a albergar 1 milió d'habitants. Poc després, l'imperi i la seva capital van entrar en decadència. Els regnes veïns, Chamla, Laos i Siam, es van convertir en potències rivals. La guerra que els Khmers van lliurar amb els Thais de Siam culminaria amb la presa i el saqueig d'Angkor. Derrotada, la corona cambodjana va decidir traslladar la cort cap al sud, a Phnom Penh, actual capital del país. Què ha passat durant aquests 4 segles? Doncs hi ha constància que monjos budistes es van instal·lar al temple d'Angkor Wat. No obstant això, amb el pas del temps, la selva tropical va anar envaint les ruïnes de la ciutat i van desaparèixer els edificis de fusta. Aquest va ser el panorama que es van trobar els evangelistes espanyols i portuguesos en la seva efímera estada a Cambodja a finals del segle XVI. El seu relat d'una magnífica ciutat abandonada va tenir ressò en els informes de l'exploració espanyola d'Àsia. Però aquests textos van caure en l'oblit. El més important de tots, el del cronista de la Índia de Felip II, Diego de Couto, no va tornar a veure la llum fins a mitjans del segle XX. Amb l'ajuda de guies locals, el francès Mugut va travessar la densa jungla i va donar amb les fabuloses restes d'Angkor. Amb la publicació dels seus quaderns de viatges, incloses les il·lustracions de les romàntiques ruïnes engolides per la vegetació, va causar sensació en una societat francesa àvida d'exotisme, terres llunyanes i civilitzacions desaparegudes. Mugut va ser considerat com el descobridor d'Angkor i es van multiplicar els viatges i els articles sobre Cambodja. Cambodja interessava a Europa, especialment aquella França del Segon Imperi, que acabava d'ocupar la Cochinxina, actual Vietnam. El país oferia una ruta a la Xina i també era veí de Siam, on els anglesos havien consolidat la seva influència. El governador de la Cochinxina havia visitat les ruïnes, viatge que, sumat a la repercussió del diari de Mugut, va convertir a Angkor, pertanyent en aquells moments a Siam, en una de les meravelles de la Indoxina. El valor afegit que representava Angkor Wat venia molt bé a les aspiracions colonials de la França de la regió. A veure si amb l'imaginari podem donar un passeig per Angkor Wat. Imagineu-vos un conjunt de temples que totes les arrels de la selva més frenètica han cobert les grans muralles amb tots els relleus hinduistes. Llavors, què podem veure? Hi ha moltes coses interessants. Es tracta d'un complex de temples molt ampli i molt ric en detalls. Què no ens podem perdre? Doncs el temple principal, que és la part més important i impressionant del complex, amb la seva torre central elevada, les galeries amb escultures i els relleus tallats a les parets. Els estanys i llacs. El temple està envoltat i protegit per diverses basses que es consideren un exemple excel·lent de l'energia hidràulica Khmer. La porta de l'est és una porta que és de les més espectaculars de les entrades del complex. Té unes grans escultures de pedra que representen la caiguda dels déus. Hi ha temples secundaris, moltíssims temples dins de tot el complex que val la pena visitar, com el temple de Taprom, Bayom i el temple de Banteshwari. I sobretot, si algú s'anima, estalvia i pot anar fins allà, no deixeu de veure la vista des de dalt. Es pot pujar a la torre central d'Angkor Wat i es pot gaudir d'unes vistes panoràmiques impressionants del voltant. Recomanació per qui s'animi. La millor època per visitar Angkor Wat és durant la temporada seca. Recordem que s'apropa el tròpic, per tant, hi ha molta pluja durant uns quants mesos. Els mesos que hi ha temporada seca és de novembre fins a març. El temps és més fresc i sec i les condicions són més còmodes per caminar i explorar dins del complex de temples. Això també significa que les vistes són més clares i les fotografies surten millor. Durant la temporada de pluges, maig a octubre, les precipitacions són molt intenses i poden dificultar els accessos als temples. Els camins són més fangosos i relliscosos, però el paisatge és més verd i més frondós i hi ha menys turistes. Així que és la meva recomanació per avui. És la meva part de terra, també, i desitjo que us hagi agradat.
Jo sí que m'imagino, eh? Sí. Jo me l'imagino, eh? Aquella sí. Verdó, els temples...
No sé, quan estava explicant lo de les raïs, jo l'he vist.
Sí, 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 total, sí, total. Sí, sí.
Quan explica sempre... Bueno, a mi una de les coses que m'encanta, a part de venir i compartir con vosotras el programa... Es las diferentes historias y sobre todo estos viajes que explicáis, porque yo me imbuyo totalmente en el viaje, sí. Y estaba viendo las raíces, los
bueno, yo,
imaginando yo, todo el lugar.
Y os tengo que decir la verdad, yo he estado allí.
Ah. Ah,
és una passada, el que ha explicat ara la Gemma és una passada. Aquelles arrels, no us podeu imaginar, és que hi ha arrels que no les pots ni abraçar, de grans que són i llargues, i a més... baixen com si fossin una serp.
Com si fueran dedos.
És tremendo, tremendo. Sí. Bueno, unes baixen, altres pugen, però bueno, és increïble. Sí, sí.
I els relleus, no?
Els relleus.
Diuen que expliquen tota la mitologia hinduista, les batalles.
Clar, fixa't, aquí m'has fet dubtar, perquè jo pensava que era budista. Però en canvi dius que és hinduista. Aquí tinc...
Bueno, és que hi ha hagut...
Una fusió, sí, o que sí. es van traspassar una religió amb una altra?
Diferents èpoques, sí, en diferents èpoques, perquè va ser primer molt esplendorós, bueno, tampoc ja no me'n recordo gaire, però va també tenir uns anys parat, després van tornar, hi ha hagut una mica de barreja.
Clar, i les monjos primer eren hinduistes, ho van ocupar els budistes...
Jo anava amb un grupet i al final vaig dir, escolteu-me, vull anar sola. Dic, és que et perdràs perquè això és molt gran, perquè hi ha llacs i camins. I vaig dir, és igual, ja em trobarà algú.
Ja he vingut a perdre'm, no?
Sí, he vingut, exacte. Dic, ojalà em pugui perdre i tardi molt a que em trobin, no? Vaig disfrutar molt, és un gran record.
Sí, no,
i m'ha agradat molt sentir que tornaves a explicar.
Sí, sí. Perquè... A més, 100 quilòmetres és com d'aquí a Tarragona, no?
Sí, sí, era molt gran.
O sigui, quina extensió.
El que passa que el que hi ha explorat...
Hi ha mil temples, no?
Bueno, el que ha descobert no és tan gran, perquè pots fer tot caminant. Bueno, és una gran extensió, vull dir, pots passar tot el dia, però vull dir, segur que deu haver-hi sota terra... mogollon.
Que meravella, sí.
En quina època vas anar?
Jo vaig anar-hi, sí, perquè vaig fer també Vietnam i altres hierbes i no tinc el record de les pluges.
No,
Per tant, jo sempre marxo cap a final d'any.
A la tardor.
Sí, a la tardor. I, sí.
Home, ara m'has fet venir ganes d'explicar-lo de Vietnam. Però bueno, de moment quedem en Campotja.
Bueno, ens apuntem, ens apuntem
viatge.
La llista de desitjos.
Si
algun dia podem.
Si algun dia podeu, jo torno a venir.
Si fem Guardiola.
Feu Guardiola, jo torno a venir amb vosaltres.
La llista se me sale ja. me falta papel ja.
Ostres, moltes gràcies, Gemma.
Fantàstic el dia d'avui.
Continuem, doncs, i un cop donada la volta al món, aterrem a casa nostra, a temps per acomiadar-nos donant les gràcies a Ràdio Ferró, a Vila Urània i a Gemma Oliver, que amb el seu domini de la taula de so ho ha fet possible un dia més. Eva, Mercè, Gemma, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Jo també agraeixo a la Gemma. Sí, Gemma. Sí. Què faríem sense ella?
Estaríem perdudes, Gemma.
Jo aquí, a part de vergonyir-me una mica de tot el que estan fent les meves companyes, informar-vos que tots els programes estan penjats a la web de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, que teniu tots els programes allà disponibles amb tots els continguts, i que ens anima i ens encoratja molt que ens doneu likes, així com que ens escriviu al nostre mail donesalesones@gmail.com, que anem contestant tot el que ens dieu.
M'ho has tret de la boca, perquè anava a dir, no oblideu que ens agrada molt rebre les vostres impressions i suggerències al nostre correu donesalesones@gmail.com.
Ha estat un plaer.
Fantàstic. Sí. Dones a les zones, les millors de Barcelona.
Fins aviat.
Moltes gràcies, Consuelo.
M'encanta. Gràcies, amigues, companyes.
Gràcies per acompanyar-nos.
Adéu.
Adéu. Adéu.